Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. En marxa a aquesta hora la segona jornada del judici de l'1 d'octubre. Avui és el torn de les acusacions. La sessió ha arrencat amb la intervenció del fiscal Javier Zaragoza, que a aquesta hora continua amb la seva intervenció. Zaragoza ha rebatut les acusacions formulades pels advocats defensors de vulneració de drets fonamentals i de judici polític. El fiscal ha assegurat que és un judici en defensa de la democràcia i de l'ordre constitucional.
No és el independentisme el que s'enjuicia. No es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso. Son los gravísimos hechos que acaecieron, particularmente los meses de septiembre y octubre del año 2017, el objeto de este enjuiciamiento.
El fiscal ha insistit que l'1 d'octubre es va fer un ús il·legítim de la força policial i, segons la seva versió, la jornada es va tancar només amb dos ferits greus. Ens situem ara a la Catalunya central. La Transsèquia 2019 ha apadrinat el projecte solidari de la Creu Roja Alimenta't amb Gust. Així doncs, pretén col·laborar amb aquesta causa solidària portant un euro de cada inscripció en aquesta popular ruta que ressegueix el canal de la Sèquia al seu pas pels pobles del Bages. Marcel Tarazona, Ràdio Sant Fruitós, bon dia.
Bon dia. Segueix així la iniciativa de l'any passat amb l'euro solidària, que va aconseguir recaptar 4.000 euros per l'Hospital d'Oncologia de Sant Joan de Déu. Aquest any els beneficiaris seran els nens en risc d'exclusió social, tal com ha explicat la coordinadora de la Transsèquia, Laia Munts.
A la Transsèquia li feia falta aquesta vinculació també amb el territori i aquest ajudar a fer d'altaveu, no, de projectes solidaris que hi ha. El projecte triat ha estat un projecte de Creu Roja, és un projecte que es diu Alimenta't amb Gust, és un projecte per assegurar un àpat saludable al dia, com a mínim, amb nens i joves amb risc d'exclusió.
La Transsèquia arriba a la 35a edició absolutament consolidada al calendari esportiu vegenc. Laia Munts diu que està convertit en la festa major de la Sèquia i no és per menys. En els últims anys ja es ve rebassant de forma continuada la xifra de 5.000 participants que gaudeixen de la ruta, ja sigui a peu, en bicicleta, corrents o fins i tot en cadira de rodes i amb recorreguts per tots els nivells. Les inscripcions per participar-hi el proper 10 de març ja s'han obert a través del web de l'organització.
Gràcies, Marçal, des de Ràdio Sant Fruitós. Més qüestions. Les obres de la segona fase de reforma i ampliació del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, al Penedès, posen al descobert un celler del segle XIX que s'integrarà al futur discurs del museu. Goretti Martínez, Ràdio Vilafranca, bon dia.
Bon dia. La intervenció arqueològica després de l'enderroc de Calpa i Figues ha acabat recentment. A més de completar l'excavació de la necròpolis, els arqueòlegs hi han localitzat un fort ceràmic d'entre els segles XV i XVI. Però una de les troballes més destacades és la d'un celler en principi del segle XIX que ha estat excavat a la zona més pròxima a la plaça Jaume I. El director de la intervenció arqueològica, Jordi Amorós, destaca que aquest celler s'integrarà dins del circuit del futur museu.
Per obvi interès, no? Ja que es tracta d'una de les zones de processament de vi, i un museu del vi li interessava tenir això, s'ha fet la gestió davant de l'Ajuntament i s'aconseguirà conservar aquest element dins del circuit del nou museu.
L'arqueòleg també explicava que l'excavació de la necròpolis ha acabat amb la inhumació de 113 individus. A la fossa comuna que els investigadors relacionen amb l'època de les pestes negres a finals del segle XIV s'hi han localitzat 27 cossos. Es tracta de la fossa comuna d'aquestes característiques més gran que s'ha trobat fins al moment a Catalunya.
Gràcies, Goretti. Des de Ràdio Vilafranca estarem pendent, doncs, d'aquesta segona jornada del judici de l'1 d'octubre que ha iniciat fa una hora aproximadament al Tribunal Suprem de Madrid. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
Ràdio L'Escala.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Avui, dia 13 del mes de febrer de 2019, quan són les 11 i 7 minuts. Molt benvinguts. Avui, en el nostre dia, el Dia Internacional, Dia Mundial de la Ràdio. Un plaer, doncs, sempre tots els que fem ràdio, celebrar una diada com aquesta i també fer-los passar, com no, una bona estona amb la nostra companyia, perquè la ràdio és això, és companyia. Entre d'altres coses, la ràdio és, com no, companyia. Doncs bé, farem referència a moltes coses avui sobre aquest Dia Mundial de la Ràdio i escoltarem alguna que altra cançó que parli de la ràdio. Alguna que altra n'hi ha, no moltes, però alguna que altra n'hi ha. Molt bé, doncs comencem, 11 i 7 minuts, un dia que si anem donant cop d'ull a les nostres temperatures, que a les nostres estacions meteorològiques, no, les temperatures que no són nostres, són de tots, si anem fins a l'estació meteorològica de la Clota, es marquen 9 graus en 2 i veiem, o sigui, arrissadeta, que tampoc és que se pugui apreciar molt bé, però bé. Sí que es veu, doncs, que la mar no està moguda, sinó que diríem que està arrissada. Aviam si m'ho confirma després en Sergi Corral a l'apartat del temps. El cel, jo des d'aquí el veig net de núvols. 9 graus en 2, per una banda. Ens anem a l'altra estació meteorològica, com és la de la Closa del Llop, i tornen a tenir problemes amb l'actualització, perquè, esclar, marca un grau en 8. I aquesta hora, un grau en 8, ja seria una cosa d'aquelles de dius, carai, com apreten, però no. M'imagino que amb una actualització, si estaria 9 en 2 una estació com és la de la Clota, l'altra, més o menys iríem igual, 9 graus o 8 en... però no 9 en 1, també d'haver quedat parada o no està actualitzada l'estació meteorològica de la Closa del Llop. Bé, doncs, conegut el temps, anem a saber què tenim preparat per al dia d'avui. Més temps, com no, la previsió que ens portarà en Sergi Corral des del seu blog. També hi haurà el resum de premsa, que avui ja s'imaginen de què pot parlar aquest resum de premsa del judici. I durant uns quants dies tindrem titulars i notícies destacades sobre aquest judici, que es preveu llarg, que de moment hi ha molt de focus d'atenció, però avui també alguns mitjans de comunicació destacava si això durarà molt o no durarà tant, perquè és llarg i suposo que tota aquesta atenció mediàtica que hi ha, suposo que mica en mica s'anirà diluint i només seran allò de fer les, els resums o connexions com hi hagi alguna cosa important. Però bé, un judici al procés que no tan sols és focus d'atenció tant a Catalunya com a l'estat espanyol, sinó arreu del món, i ells se'n feien ressò alguns mitjans de comunicació destacant com ho havien tractat les diferents mitjans d'arreu del món. Molt bé, després del resum de premsa, com no, tindrem sants, aniversaris i notícies. Hem de saber qui han de felicitar, perquè si el seu sant, els seus aniversaris, i parlar de què passava ara fa un any, què passava ara fa cinc, i per acabar amb el refrany, la dita o, atenció, la frase del dia. Destaco d'això, frase del dia. La Montse Hidalgo ens intentarà treure l'aigua clara, com ho fa cada dimecres, sempre ho aconsegueix. Avui amb una entrevista a Josep Maria Rovira, president de la Comissió de Mobilitat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Per què? Ho explicarem. I també avui és el dia que ens agrada anar a caminar, anar a fer sendes, que és la continuació del que havíem fet, i esperem tornar a recuperar, jo espero que així sigui, recuperar els camins que ens portava Jaume Salvat, que ja en van fer diverses reemissions, d'aquestes excursions tan detallades, d'aquests camins tan detallats que ens feia un expert, tot un expert en excursionisme com és Jaume Salvat, i esperem, perquè ell té moltes rutes i molt de camins preparats, i que, si no és aquesta temporada la que ve, puguem tornar a comptar amb la seva presència per explicar-nos totes aquestes rutes i camins que ell ha fet i també ens els detalla. De moment, el que fa això és Xavi Tió, dins el programa Sendes de Jaume Munés, i avui en Xavi ens porta a fer una circular entre les muntanyes que envolten Falset, plenes de balmes, ermites i miradors. I amb tot això, i acompanyats de música, arribarem al punt de les 12 per començar ja aquesta segona hora de El Més Cuera. I ara sí, temps. Bé, el titular, diades absolutament assolellades i plàcides, i això sí, més fred de matinada. En quant a l'estat del cel, serà tot el dia amb una jornada totalment plàcida i assolellada, de matinada refrescarà una mica més. En quant al vent, calmes de matinada, en gregal fluix a migdia, a mitja tarda tornarà a calmar el vent. I l'estat de la mar, hem començat el dia en calmes al matí i ara mar arrissada al migdia. Més o menys, el que ja anava un xip ben encaminat. Pel que fa a demà dijous, dia 14, panorama absolutament cel, serè i clar tot el dia. Refredarà de matinada, però al centre del dia ambient agradable. En quant al vent, calmes de matinada, amb gira, garbí, fluix a partir de migdia i tarda, de força 2-4, que es mantindrà fins al final del dia. L'estat de la mar, calmes al matí, amb arrissada al migdia. Temperatura de l'aigua del mar, 12 graus amb 8. Bé, la paraula d'ahir era calma, i quasi la d'avui ens anem per allà mateix, amb calmes. Bé, i com deia, algunes cançons estan dedicades a la ràdio. Una de les últimes que hem pogut escoltar, un dels èxits de Enrique Iglesias, aquella que ens convidava a pujar, que convidava a pujar a la ràdio. Súbeme la ràdio. Tráeme el alcohol. Súbeme la ràdio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la ràdio, que esta es mi canción. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Y va pasando la noche.
El pasado en cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo,
haz un saludo bebiendo,
mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo,
romper este silencio,
súbeme
a la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo.
Dedicada a la ràdio, Enrique Iglesias, Súbeme la ràdio. I després d'escoltar aquesta cançó, és aquell moment que ens anem amb el resum de premsa. Bé, dos petits problemes d'obertura de web. Això fa que deixarem el resum de premsa per més tard i passarem a la secció de Sants, Aniversaris, Notícies i més. I a l'apartat de Sants, Aniversaris, Notícies i més és el moment que comencem per al Santoral. A veure, qui hem de felicitar avui? Dimecres 13, Sant Benigne, Santa Fusca i Santa Maura. Doncs moltes i moltes felicitats a tothom que celebri el seu sant com tothom que celebri el seu aniversari. També els desitgem que passin molt bon dia i si és en companyia de la ràdio un dia com avui, millor que millor. Moltes gràcies per escollir-nos. Anem, doncs, a l'apartat d'aniversaris de famosos coneguts i saludats, com en Robbie Williams, que fa 45 anys, la Viviana Fernández, que en fa 65, i el cantant Peter Gabriel, que en fa 69. I avui el personatge del dia és la ràdio, Dia Mundial de la Ràdio. Diu la història que el 18 de desembre de l'any 2012 l'Assemblea General de les Nacions Unides en la resolució 67/124 fa la seva resolució aprovada per la Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura en la seva 36a reunió en què va proclamar Dia Mundial de la Ràdio el 13 de febrer, dia en què es va establir la Ràdio de les Nacions Unides a l'any 1946. La idea d'establir el Dia Mundial de la Ràdio va néixer del president de l'Acadèmia Espanyola de la Ràdio, Jorge Álvarez, al gener del 2008, quan va sol·licitar la instauració d'aquesta celebració el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuara. Va ser el novembre de 2011 quan finalment la 36a Conferència General de l'UNESCO va proclamar el Dia Mundial de la Ràdio a proposta del govern d'Espanya i a través de l'ambaixada permanent d'Espanya, Ion de la Riba. L'any 2012, l'Acadèmia Espanyola de la Ràdio va impulsar la creació d'un comitè internacional del Dia Mundial de la Ràdio per promoure les celebracions anuals d'aquest dia, així contribuir al prestigi d'aquest mitjà de comunicació a tot el món. Bé, i d'aquí passem a l'apartat de notícies. Què passava tal dia com avui, d'ara fa un any? Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà han participat a la programació del Dia Mundial de la Ràdio que dimarts es va fer a Catalunya Ràdio al Mercat de la Boqueria de Barcelona. El conductor d'esports, Ivan García, va intervenir dins un espai on es parlava del seguiment d'esports minoritaris. Aquesta notícia, de fet, l'haurien d'haver donat demà, perquè això va passar, es va donar aquesta notícia el dia 14, però aprofitant que era un dia, que avui és aquest dia radiofònic, hem volgut posar-hi aquesta notícia del que passava l'any passat referent a aquesta data tan senyalada. Això passava ara fa un any. Ara en fa 5, un grup de locals nocturns de l'Escala volen potenciar la ruta de pubs de l'Escala. La iniciativa va néixer a mitjans d'estiu passat i ara pretén fer-la créixer. I en quant a la notícia, a més ben dit el refrany, la dita del dia o frase, avui ens inclinem per aquesta última, la frase. La frase és de Luis del Olmo, no fa falta dir res més. Esto es lo que me gusta de la radio, el no saber qué va a ocurrir. Bé, doncs aquestes són les notícies i també el refrany abans sants aniversaris i avui el personatge, la ràdio. Bé, i també canviarem l'ordre del dia. Passarem primer a caminar i després irem a veure si entrarem de tot plegat en l'aigua clara. I caminarem amb l'apartat sendes que ens porta Jaume Munés amb Xavi Tió. Ens fan viatjar no tan sols pel que és Catalunya, sinó que surten arreu del territori espanyol i a vegades ens fan caminar com fa poc van anar a la zona de Navarra. Avui no, avui es mouen per les muntanyes que envolten Falset, plenes de balmes, ermites i mirador. Tot això en sendes en Jaume Munés i Xavi Tió.
Sendes, l'espai enemic de les tres.
De rutes en aquesta secció de senderisme en fem de tot tipus, algunes de molt complicades, altres molt difícils, altres més fàcils. N'hem fet, per exemple, vies ferrades recentment, però també ens agrada fer passejadetes o vistes panoràmiques per completar el ventall, per satisfer tots els gustos. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, què tal?
Molt bé. Avui, per exemple, farem una ruta que ens portarà cap al sud de la comarca del Priorat, de fet, sortida i arribada a la mateixa capital, a Falset, i que serà panoràmica, podríem dir.
Sí, és un dels atractius de la proposta que us fem avui, que no s'altre com un recorregut circular sortint i arribant a Falset, com deies. Primer farem un tram d'un petit recorregut, el PRC-53, i després enllaçarem amb un tros de gerra per arribar altra vegada a Falset.
Molt bé, doncs el rere país de Tarragona, el rere país d'aquesta demarcació fantàstica, amb unes muntanyes extraordinàries i de vegades molt poc conegudes i poc valorades, avui protagonista a l'espai de senderisme. Doncs vinga, anem a situar-nos. Falset.
Falset, capital de Priorat. Hem d'anar a buscar el Raval de la Font Vella, és un dels barris d'aquesta població, per on podem aparcar, per exemple, davant del pavelló, és una de les referències. Queda molt a la vora de la variant de Falset, per tant, serà molt fàcil de trobar. I des d'aquest pavelló el que hem de fer és agafar el mateix carrer de la Font Vella, en sortim del poble, creuem amb la carretera Vella, trobem aquí hi ha un indicador, un rètol on ens indica tot el recorregut d'aquest PRC53, també conegut com a Sender de les Ermites, perquè ens recorre vàries de la vora de Falset, i ens posem a seguir el llit del barranc de la Vila, pel costat d'uns camps, el seguim que ens porta a creuar la variant d'aquesta Nacional 420 que hem dit, el passem per sota d'uns conductes d'aigua, i a l'altre cantó girem a la dreta i trobem ja una pista molt ampla, que també ve de la rotonda de la sortida del poble, i que ja és el camí de les muntanyes, que al cap de poc ens porta fins a la Creu de Terme, molt a la vora això encara de Falset. Aquí deixem aquest camí que ens portaria directament cap a les Ermites, però nosaltres el que fem és girar cap a la dreta, deixem el Mas del Modesto també a la nostra dreta i ens posem per un caminet a trams encara empedrat entre parets de pedra que delimiten les finques, un tros, la veritat és que és molt bonic, ens anem enfilant suau fins que arribem al Coll de l'Eulàlia. Aquí el que fem és deixar aquest antic camí, que no és altra cosa que el camí de Falset a la Torre de Fontovella. En aquest coll, doncs, deixem el camí, n'agafem un a l'esquerra, que primer planeja per entre uns camps de matllers i d'oliveres, i que, de seguida, de cop, comença a remuntar molt dret per entre antics marges de pedra que ens porten fins al llom dalt de la punta de les Soleies, on hi ha, primer ens trobem un refugi tallat a la pedra, un refugi de la Guerra Civil. Poc més endavant tenim un trencall que ens porta una antiga cabana també de pedra seca, i més enllà, poc més enllà, unes restes de trinxeres també de la Guerra Civil. Punt privilegiat de vista aquests lloms, perquè tenim vista cap a la cara nord de la Mola de Coll de Jou, que la tenim res a tocar nostra. Veiem a sota el túnel de l'Argentera, però no el tren traspar del mateix nom, entre el que és Marçà, Falset, i a l'altra banda, doncs, l'Argentera, Duesaigües, Riu de Canyes, aquell sector, i on hi veiem també dalt damunt d'aquesta serra de l'Argentera un parc eòlic, multitud d'aerogeneradors, d'aquests moderns. El camí després el que fa és comença a baixar cap al Coll de les Soleies, gira sobtadament cap a migjorn, és a dir, que se'n va cap a sud de cop i volta, se'n posa altra vegada pel barranc de la Vila, ara de baixada, i que ens porta fins als racons i a la zona de l'ermita de Sant Gregori. És una de les raconades precioses, és tot unes pedres conglomerades vermelloses.
Arenisques, no, pràcticament?
Arenisca, exacte, això mateix. D'aquí de la Sant Gregori en sortim per la Creu de Sant Gregori, que està just a sobre de l'ermita, una gran balconada també amb vistes cap a Falset. Al costat hi ha una petita àrea recreativa, i el camí puja ja ha decidit cap a buscar el Grau de les Torres. És aquí deixem una petita variant del PR, deixem per una estoneta el PR, ens enfilem per aquest Grau de les Torres, que s'enfila també molt fort per una petita canaleta, i ens porten fins al capdamunt d'una punta on hi ha unes antenes de telefonia i de repetidors de televisió. Primera de les vistes esplèndides, sobretot a la banda sud del Priorat, sobretot cap a Falset. Deixem aquestes antenes, baixem cap a buscar el camí del repartidor que ens porta al Coll del Guix, que és per on traspassem la carretera que ve del Coll de la Teixeta i que baixa cap a Falset, i ens posem cap al camí de les Quimeres. És un antic camí que va per una miqueta de petita barrancada suau, amb tot de marges de pedra seca ja abandonats, i ens porta a pujar fins a un llom, llavors un coll, un petit collet, hem de deixar recte i hem d'agafar cap a l'esquerra i acabar de pujar dalt d'aquests lloms que ens quedaran també amb unes vistes privilegiades de Falset altra vegada. Primer ens porta cap al mirador del Cocó, trobem primer un altre petit trencall que ens porta amb una altra caseta de volta, una d'aquestes cabanes de pedra seca construïdes i molt ben conservades. Mirador del Cocó, com dèiem, sobre la cinglera d'aquesta serra on estem caminant. Més endavant trobem un altre mirador, el mirador de les Sentius. Aquest està orientat cap a nord, cap a la zona més de Porrera. Veiem totes les vinyes de Priorat. Retornem, perquè això són petits trencalls que surten del camí principal i retornen. Estem baixant cap al Coll dels Rosegalls, on hi ha la pedra de Santa Càndia, una pedra on hi ha una inscripció que es veu que hi havia passat a Santa Càndia, aquesta que va ser una màrtir, que després a Falset té molt de aquesta té molt de tirada. Des d'aquest punt agafem el camí de les Sentius, una pista ampla que en ziga-zaga se'ns va baixant cap a la Creu de Santa Càndia. Aquí el que fem és trobem el GR-174, el GR que va a la banda de nord ve de Porrera, i ja no hem de fer altra cosa que anar-lo resseguint amb la vista ja de Falset davant nostre. Pel camí fondo ens porta a l'entrada de Falset. Hi ha un tros que no és excessivament bonic, però sense pèrdua arribem al poble altra vegada.
Doncs hem fet un tomb per Falset i ara el que hem de fer és la fitxa tècnica. Grau de dificultat.
Doncs, aviam, jo li posaria un 2 sobre 5, no té massa dificultat, està bastant ben senyalitzat.
Longitud.
Comença a ser ja una miqueta antiga els senyals, però encara es van trobant bé.
Longitud.
Longitud, estem parlant de 14 quilòmetres.
Temps.
Temps, posem-hi unes 4 horetes, si ens entretenim fent fotos i traient el cap a totes les barraquetes i tots els llocs interessants, doncs 4 hores i mitja, 5, depèn, no? Tranquil·lament per anar a traient tots el cap a tots els miradors, sobretot.
Pujada, baixada, hem fet bastant,
sí,
per tant...
Sí, hi ha bastant de petits tobogans, si estem parlant d'un desnivell acumulat d'uns 680 metres.
Senyalització.
Senyalització, doncs, els senyals de PR típics, és a dir, senyal, dos senyals, dues barres horitzontals, blanc i groc, com tots els PRs, i després el tros del GR, que és blanc i vermell, com en tots els GRs.
El PRC53 i el GR174.
Un mapa que és molt apropiat, és escala 1-15.000, Vall de Cortiella, de l'editorial Piolet, d'aquella zona.
Doncs avui hem fet el sud del Priorat, Falset, una ruta que ens ha permès tenir vistes de la capital del Priorat i també de tot aquell sector, d'aquella cubeta, d'aquella part més plana de la comarca. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
I fins aquí el programa d'avui. Recupereu aquest i altres continguts al web www.laxarxa.com a l'apartat Escolta'ns a la carta, posant al cercador la paraula Sendes, que és el nostre programa. A la part tècnica us saluden l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta. A l'edició i presentació us envia una forta abraçada un servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Tornem molt aviat amb més senderisme, més excursionisme i més viatges. Mentrestant, com sempre us dic, tingueu una molt bona ruta.
El més calent a l'Aigüera.
I ràpidament anem a les portades dels diaris que havíem... Els havíem deixat per més tard per el problema que teníem a l'hora de poder accedir a la pàgina on veiem els titulars dels principals diaris. Comencem per el diari de Girona. Les defenses qüestionen la imparcialitat del tribunal. La denúncia de vulneració dels drets fonamentals centra la primera jornada del judici de l'1 d'octubre. A la sessió de les qüestions prèvies posa de manifest diferents estratègies de defensa i entitats i partits sobiranistes criden a la mobilització permanent i aturar el país. I la fotografia, l'entrada al lloc tras el judici del president Torra, que la majoria dels que estan sentats a la banqueta de l'acusació es giren a saludar-lo, excepte veiem aquí en primera línia els... Oriol Junqueras, que no li fa ni cas, com tampoc Santi Vila. Això és el que diu el diari de Girona. Del diari de Girona ens anem al punt avui, edició gironina, amb una fotografia de, en primera pàgina, que quasi ocupa la pàgina, dels processats i... amb un editorial que comença dient vergonya. Això en quant als diaris de Girona, ens anem amb la premsa barcelonina, començant per El Periódico, amb fotografia de portada també, quasi la mateixa del diari El Punt, com tots es giren per la salutació del president Torra. I el titular diu, defenses a l'atac. Els advocats acusen el Suprem de vulnerar els drets i criminalitzar la dissidència política. Torra tilla el judici de farsa i venjança i el PP veu un pacte ocult per donar indults. Això per el periòdico de Catalunya, La Vanguardia. Una fotografia semblant. Avui sembla que les fotografies, doncs, més o menys, siguin molt iguals, perquè la de la fotografia de La Vanguardia és la mateixa, podríem dir, que la del diari El Punt. I el titular, la defensa obre el judici de l'1 d'octubre amb un al·legat polític. Els advocats denuncien una vulneració general dels drets i que s'apliqui el codi penal de l'enemic. El tribunal permet als lletrats estendre's i no els interromp quan qüestionen la seva imparcialitat. I el diari Ara també repeteix la mateixa fotografia que El Punt i que La Vanguardia, amb aquest titular: facin de jutges i no de salvadors de la pàtria. Les defenses obren el judici denunciant irregularitats en la instrucció, la vulneració dels drets fonamentals i el prejudici polític de tot el del Tribunal Suprem. Bé, doncs, fotografies coincidents, i el tema, doncs, coincident també sobre el començament del judici a l'independentisme, el judici al procés, judici, doncs, que està aixecant molta expectació també avui a la seva segona jornada. I continuem i ho fem amb música, una altra de les cançons que recordo que la posàvem molt, els que vam ser un xic els pioners de que tinguéssim una emissora de ràdio aquí a l'Escala, i una d'aquelles que ens va fer gràcia era la que feia Queen, la que va treure Queen, perquè era per aquella època, i era aquesta que es titulava Radio Gaga. Són els Queen amb aquesta Radio Gaga. Una de les cançons que en les primeres èpoques, tot just quan començàvem a caminar per Ràdio L'Escala, pues, començàvem a aquesta aventura de tenir una emissora de ràdio municipal. Una de les cançons que escoltàvem era aquesta, el Radio Gaga dels Queen. Escoltàvem i posàvem. ...11:42 minuts... i ara sí que anem a treure l'aigua clara. Aquesta vegada amb una entrevista a Josep Maria Rovira, president de la Comissió de Mobilitat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, per conèixer si el manteniment de les línies de tren és el correcte. Mai més ben dit, després del incident que va passar fa poc, que ens aclareixin si aquest manteniment que es fan a les línies de tren és el que s'ha de fer, o potser convindria fer-ne més. Tot això intentarem treure l'aigua clara amb la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'aigua clara amb Montse Hidalgo.
El xoc frontal de dos trens al Bages ha tornat a posar damunt la taula el debat sobre l'estat de les infraestructures a Catalunya. Avui volem treure l'aigua clara sobre el manteniment de les línies i per això ens posem en contacte amb Josep Maria Rovira, que és president de la Comissió de Mobilitat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts.
Cap problema, és una de les meves funcions.
Senyor Rovira, dos accidents en poc temps i malauradament amb víctimes. Ens costa d'entendre-ho. Creu que cal millorar les tasques de manteniment de les línies de tren en general?
Aviam, hi ha dos qüestions al respecte d'això. Aviam, quan parlem de manteniment, estem parlant de dues formes d'entendre el manteniment. Per un cantó, hi ha el que en podríem dir el manteniment predictiu. O sigui, aquell que es fa quan no hi ha cap mena d'indisponibilitat d'un element industrial determinat, sinó que el que es fa és veure amb indicis, diguem, externs a la màquina, que podrien ser, no sé, soroll, vibracions, que aquella màquina s'escalfa, coses d'aquest estil, o sigui, aspectes externs a la màquina, que ens fan concloure que pot passar alguna cosa amb un temps curt o poder més llarg, i això ens indica que tenim que fer alguna acció sobre aquella màquina. I llavors això en teníem, doncs, manteniment predictiu. Per al contrari, hi ha un altre tipus de manteniment, que és el que podríem dir el manteniment correctiu. És a dir, jo no faig res, encara que vagin passant coses que em fan indicar que pot haver-hi algun problema, però jo espero perquè aquella màquina continua funcionant encara que dona senyals d'alarma. Fins quan? Doncs fins que aquella màquina, per el que sigui, deixa de funcionar. I llavors, doncs, procedeixo a reparar-la. Aquests dos enfocs tenen, diguem, activitats diferents. Per exemple, si estem davant d'un element que és molt nou, que no ha tingut un cert desgast de funcionament perquè porta poc temps en funcionament, doncs fer-li un manteniment pot semblar que és una cosa accessòria, que és gastar uns diners de forma inútil, perquè aquest element no s'avariarà. Però si no fem res al llarg del temps i anem estirant, i anem estirant, i anem estirant, doncs acabarem amb que aquest element acabarà deixant de funcionar per el motiu que sigui.
En aquest cas, estem parlant de línies dissenyades i executades fa molts anys. Per molt que s'incorporin, per exemple, nous avenços tecnològics per fer que hi hagi més garantia de que allò funcionarà correctament, com ens ha explicat, no queden una mica obsoletes?
Aviam, anem per la primera avaria, que és l'avaria aquella de l'esllavissada. Ens diuen, clar, això, tenim que fer confiança amb el que ens diuen, perquè si no, doncs ens diuen que van fer una inspecció el dia abans i que no es va detectar res anòmal. Dius, bueno, però clar, hi ha moltes maneres de fer una inspecció. Una manera és donar-li un cop d'ull i dir, home, això em fa l'efecte de que no té res i, per tant, pues, endavant. O bé, fer una sèrie de mesures, les que fossin en qualsevol cas, fer una sèrie de mesures, intervindre, veure si allò està prou resistent respecte del que està passant, si es veu que hi ha uns inicis de corriment de terres o no. En fi, hi ha moltes maneres de fer una inspecció. No solament és allò, és anar allà i veure què passa, doncs és actuar per tal de mesurar el possible el que està passant. Per tant, es fa bastant difícil de saber si es va fer un manteniment correcte o no, però hi han aquestes dues possibilitats que li dic. Mirar-s'ho i això està bé, o bé actuar prenent mesures, les que fossin, les que siguin les adients en cada moment. En el segon cas, sembla ser, i també per les manifestacions que s'han fet al respecte per part del conseller, doncs que no hi havia cap sistema de seguretat. No sabem si és que no hi era físicament o és que no funcionava per tal d'evitar enviar un tren a contravia o, com a mínim, advertir que hi ha un tren a contravia, perquè aquestes maniobres doncs s'acostumen a fer quan hi ha un incident. Com que feia relativament poc que hi havia hagut aquest incident a Vacarisses, de les Llevisada, doncs és probable que ningú se li cridés l'atenció al fet de que el tren anés a contravia durant 7 quilòmetres. Per què? Perquè havia passat relativament fa poc i, per tant, s'havia creat com una espècie de normalitat amb un aspecte que no té per què ser normal. Hi ha també una altra possibilitat. La maquinista que va morir en l'accident doncs portava relativament poc de temps a Catalunya. Quin problema hi pot haver-hi amb això? Doncs que hi ha altres llocs de l'Estat en els quals se circula per l'esquerra i aquí a Catalunya se circula per la dreta. Per tant, una persona que vingui de fora i que es trobi amb aquestes circumstàncies, doncs possiblement no li cridi l'atenció de que el tren vagi per l'esquerra. I per tant, diguem que no té una... no li salta l'alarma, per dir-ho així, per al fer-ho així. I el fet és que el tren circula durant 7 quilòmetres amb aquestes condicions.
Estem parlant, com deia, d'una línia que ha tingut dos accidents en molt poc de temps, però és una línia i un traçat ja molt antic. Val la pena posar diners en modernitzar aquesta línia o potser replantejar una miqueta el traçat ferroviari?
Aviam, aquesta línia és una... podríem dir... té una mica una certa desgràcia. Per què? Doncs perquè, per exemple, tot el que és el sistema d'alimentació elèctrica, vull dir, el que és la catenària, doncs fins fa relativament poc temps, fins fa uns quants anys, no havia rebut un tracte de renovació per part de DIF. Aquesta línia estava pràcticament en les condicions amb les que en els anys 50 es va posar en servei l'electrificació. Per tant, era bastant evident que aquesta línia tenia un problema d'obsolescència tecnològica. Això es va fer una actualització del sistema i, per tant, sembla ser que aquest sistema estava amb una relativa condició d'ús sense gaires problemes. El fet és que abans hi havia moltes enganxades és que el pantògraf se n'endugui pel davant la línia de contacte, el fil de contacte. El nombre d'enganxades que hi havia hagut fa uns anys doncs va fer que es prenguessin aquestes mesures i que, per tant, aquest problema disminuís. Però aquesta línia té, com vostè molt bé diu, té un traçat que és relativament, bueno, que és molt antic, si no recordo malament, és del 1850 i escaig, 54, em fa l'efecte que és, i per tant, doncs, que té unes certes deficiències des del punt de vista actual. Per part de la Generalitat ja es van fer, ja fa temps, una sèrie d'estudis que recomanaven, a través de la construcció d'una sèrie de túnels, doncs, escurçar el recorregut i poder incrementar la velocitat mitja de recorregut. això, que està perfectament individualitzat i que se sap perfectament el que cal fer, doncs encara Adif no hi ha posat fil a l'agulla. Per tant, és un tema d'aquests que està pendent, com 50.000 infraestructures estan pendents a Catalunya des de fa molts anys. Quina és la relació de, diguem, aquesta antiguitat amb el fet dels accidents? Doncs jo diria que, excepte de que la visibilitat amb un traçat molt revirat, doncs fa que quan te n'enteris que et ve un tren en contra, la possibilitat de reacció sigui, si no nul·la, quasi bé, doncs a part d'això no té altres connotacions. Té una connotació de limitació de velocitat i de que és un traçat sinuós, però a part d'això, si l'estat de la via i la catenària és el correcte, que sembla que ho era, doncs no té altra connotació que el fet que, bueno, que hi ha, com que és un traçat sinuós, doncs hi ha molts talusos, i aquests talusos, si no estan en perfectes condicions, doncs una pluja intensa o una pluja continuada doncs pot fer que es produeixi una esllavissada, com va succeir a la Vacarisses.
Josep Maria Rovira, president de la Comissió de Mobilitat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
A vostès.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'Aigüera.
Suposo que el que ens ha explicat la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista, més ben dit, el que ens ha explicat en Josep Maria Rovira amb aquesta entrevista que li feia la Montse Hidalgo dins la secció L'aigua clara, l'hem tret més l'aigua clara de coses que no sabíem i que ens ha explicat avui el president de la Comissió de Mobilitat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Falten 7 minuts, 6 ara, per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música. I per començar, una altra de les cançons dedicades a la ràdio. De fet, és la sintonia de la secció que ens porta cada dimarts amb Paco Torres, aquella que ens parla d'històries de la ràdio. Avui l'escoltarem sencera perquè cada mes escoltem un petit fragment. És Diango amb la ràdio.
Tanto amor por entregar, tú, tanta vida para dar, tan vacía de pensar llorando en soledad. El misterio Stop.
el més calent a l'Aigüera.
I anem a posar-hi un toc d'humor per arribar fins al punt de les 12 amb en Miquel Mariano, amb aquestes aerolínies menorquines.
Fly to Menorca, fly big, fly. Aerolínia Menorquina és una nova empresa que s'acaba d'inventar.
No tenim ja cap dilema, han trobat la solució. S'ha resolt tot el problema des de l'administració. No hi haurà llistes d'espera en el camp d'aviació. Fins i tot la biosfera notarà que va millor.
Fly. Fly Menorquin Airlines, Aerolíneas Menorquines, come fly with us, come on, now, come on.
S'ha acabat patir d'histèria quan ets hora de pagar.
All right.
A sa companyia aèria que mos ha tocat volar. Meravella sa llestesa que ha tingut sa autoritat. Amb aquesta nova empresa que s'acaba d'inventar. Aerolíneas, Aerolíneas Menorquines, solució per viure a una illa amb problemes de transport. Aerolínies, Aerolínies Menorquines, ja tenim autonomia per sortir de l'aeroport. Aerolínies Menorquines, que farà major descompte es que sigui resident. Es mereix nostra lluança que hagin fet una ordenança perquè arribi a ser
xocolata és firmada, el petit serà normal. En ponés sobre el sobre, cal quines em va quedar.
Morreran del de s'escala, ses hostesses i els pilots.
Yeah,
donaran dues besades i ses dones rams de flors. Es bon dia a cada viatge, mos daran a Menorquí. No perdran mai s'equipatge i tindrem diaris tots d'aquí. Xocolata i ensemada, es matin serà normal. Amb panets de sobrassada i cartinyols desmarcadals. Hi ha ràpida resposta a les nostres peticions. No farà res si això costa un grapat gros de milions.